Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de samarreta prima al migdia. El vent anirà perdent intensitat amb el pas de les hores i el sol i l'ambient suau es tornarà a imposar al migdia.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ahir, l'investigat per l'escratxe Pablo Llarena, el jutge d'instrucció del cas del procés, aquell escratxe d'aquest estiu a Mont-ras, recordareu el Cou-Cou aquí a Mont-ras, ahir va anar a declarar, és en Charlie, el membre del CDR, ahir va anar a declarar i va dir que exercia el seu dret a la llibertat d'expressió. Més detalls, Gerard Escaig, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara mateix, Gerard.
Bon dia, Carles. Ruiz ha assegurat davant del jutge que està emparat per la llibertat d'expressió mentre l'advocat demanarà l'arxivament de la causa. Escoltem el magistrat David Aranda.
No hem declarat, no hem volgut entrar en diàleg perquè entenem que no és necessari entrar en un diàleg absurd sobre fets absurds, sobre què va fer què o qui va fer l'altre.
Se l'investiga per uns fets del juliol del 2018.
I està acusat d'atemptat a l'autoritat i, a més, amb l'agravant de minoria, quan és un terme que s'ha utilitzat habitualment per protegir les dones, per protegir minories racials, i un jutge no és una minoria, tot i que recordem el que va passar al Sasso amb la sentència de l'Audiència Nacional, que havia de ser per terrorisme, no va ser-ho per terrorisme, va ser per desordres públics i per atemptat a l'autoritat, si no m'equivoco, amb agravant de minoria. La Guàrdia Civil també és una minoria? Bé, són interpretacions judicials, haurem de veure quina és la sentència final. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Els treballadors de la neteja de Pals, de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, han anunciat una vaga durant 6 dies d'abril i, a més, amenacen amb una vaga més indefinida a l'estiu. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Es queixen que porten un any sense poder negociar ni pujades salarials ni una millora social i que el conveni col·lectiu està bloquejat. L'Ajuntament de Pals, diuen, s'ha implicat poc.
Ja es coneixen els resultats dels pressupostos participatius 2019 a la Bisbal, que es van donar a conèixer aquesta setmana. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia. Efectivament, els bisbalencs ja han escollit on destinar la partida de 140.000 euros que l'Ajuntament havia destinat als pressupostos participatius d'enguany.
Partíem que en els anteriors pressupostos participatius havien voltat al voltant de 700 persones. Doncs bé, la primera cosa que podem dir és que aquest cop hem arribat als 800 vots, per tant, hi ha hagut un augment de 100 persones votant. La participació és un 9%, estem contents.
Millores en les voreres de la ciutat, construcció d'un WC públic al centre de la Bisbal i adequar el circuit urbà de la Volta del Xiprer amb bancs i llum són les propostes guanyadores.
Esquerra Republicana presenta més de 300 signatures per reclamar un ascensor al CAP de Calonge. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Des de les files republicanes asseguren que fa 3 anys que ho demanen i que l'alcalde s'amaga sota el projecte de construcció d'un nou CAP, que a parer d'aquests és inviable. Creuen, a més, que com que l'edifici és municipal, ja estarà perfectament adaptat quan se li doni un nou ús al dispensari mèdic.
Ja han acabat les obres del carril bici del carrer Nàpols de Palamós. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Les tasques d'aquest tram de carril bici s'han realitzat entre el carrer de Santiago Banyeres i l'Avinguda de Catalunya i servirà per unir el pont de ferro amb l'Avinguda de Catalunya i l'Institut de Palamós.
En esports, l'australià Michael Matthews va guanyar la segona etapa de la Volta de Catalunya, que va acabar a Sant Feliu de Guíxols. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Matthews va estar el primer en arribar a la meta amb un temps de 4 hores i 9 minuts. L'espanyol Alejandro Valverde va entrar en segona posició. A la classificació general, el belga De Gendt, de l'equip Lotto Soudal, continua líder, seguit d'Alejandro Valverde, de Movistar, i Michael Matthews, de Sunweb.
Tot seguit, el pronòstic del temps, on ens preguntem començarà, seguirà, diguem, bufant la tramuntana tan fort com ahir. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia. Després d'una jornada ventada com la d'ahir, avui encara tenim restes de vent de component nord que queda més restringit a l'extrem nord de la comarca. Serà de menys intensitat i al llarg del dia acabarà desapareixent. Avui el temps no presenta canvis en l'estat del cel, que un dia més seguirà sent assolellat i els núvols brillaran per la seva absència. Amb una temperatura sense gaires canvis, allà on hagi afluixat el vent s'enregistrarà una mínima més baixa que ahir i la màxima tornarà a quedar al voltant dels 19 graus. Pels propers dies, i sembla que fins a final de setmana o del mes, el sol continuarà com a protagonista, deixant un mes de març pràcticament eixut o molt sec pluviomètricament.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Del 23 al 31 de març, comprar begú té premi. Fes una compra mínima de 15 euros a qualsevol dels establiments de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú i participa al sorteig de fantàstics premis. Paneres amb productes de diferents comerços de begú, vals per dues persones per l'Spa Clàssic Begú i un val de 100 euros per gastar als comerços de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú. El sorteig es farà el 31 de març durant la segona nit del comerç i el turisme de Begú. Sempre és bo fer comerç de proximitat, però més del 23 al 31 de març. Comprar a Begú té premi. Organitza a l'Associació de Comerç i Turisme de Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Tots els dissabtes a la plaça Catalunya de Pals veniu al mercat d'antiquaris, brocanters i objectes de segona mà. Allà hi podreu comprar i intercanviar objectes de tot tipus, de totes les èpoques, que sempre van bé per omplir aquell forat que teniu a casa. Recordeu, és cada dissabte a la plaça Catalunya de Pals. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta o altres propostes, podeu fer-ho a través del web pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Sons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci. Incrementa els clients potencials. Disminueix els costos. Millora la productivitat i les ventes. Nous mercats i consumidors. Noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com. Registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon. Omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, aquesta víctima, eh? I li farem la broma per Tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Ràdio Capital.
Pràcticament les 8 i 10.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Ahir, el veí de Palafrugell, investigat per participar en un escratxe al jutge Pablo Llarena, a Mont-ras, va anar a declarar a la Bisbal, davant del jutge de la Bisbal. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, estava sopant en un restaurant del municipi el juliol del 2019, el 2018, quan es va convocar una concentració a les portes del local. Recordem, a més, que aquest sopar, casualment, a Mont-ras, coincidia amb un homenatge que es feia a Jordi Sánchez a Palafrugell. L'activista Carles Ruiz, també conegut com a Charlie, va defensar ahir davant del jutge que exercia el seu dret a la llibertat d'expressió i també de protesta, Gerard.
Durant la causa oberta, Charlie no ha respost a cap de les preguntes formulades. Tot i això, davant del jutge d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà, ha destacat que no ha comès cap delicte perquè estava emparat en el seu dret a la llibertat d'expressió. Aquest magistrat l'investiga per incitació a l'odi i atemptat a l'autoritat. Malgrat aquestes acusacions, David Aranda, advocat de l'activista, ha assegurat que no hi ha cap atemptat. També ha qualificat de desproporcionades les acusacions que recauen sobre el seu client.
No hem declarat, no hem volgut entrar en diàleg perquè entenem que no és necessari entrar en un diàleg absurd sobre fets absurds, sobre què va fer què o qui va fer l'altre, perquè entenem que no és il·lícit. L'únic que hem vingut fins aquí per dir que estàvem exercint la llibertat d'expressió i que ell està exercint la llibertat d'expressió. Per tant, l'únic que s'ha limitat a dir en el jutjat és que va estar allà aquell dia i aquella nit i va anar allà per manifestar-se.
La declaració s'ha fet a porta tancada, però una trentena de persones han estat a les portes dels jutjats. Allà s'hi han concentrat per donar suport a Charlie després d'estar investigat per uns fets del juliol. Ruiz va ser traslladat a la comissaria barcelonina de la Verneda, després de ser detingut per la policia espanyola a principis d'aquest agost. Allà es va acollir el seu dret a no declarar i el van deixar en llibertat poques hores després. Aquesta detenció arribava després de la protesta a les portes del restaurant de Mont-ras, on sopava el jutge Llarena amb dirigents del Partit Popular, com Alberto Fernández Díaz, líder del PP a Barcelona. El CDR convocat va aprofitar el moment per cridar "Els carrers seran sempre nostres" o també "Benvinguts a l'Empordà". Es va obrir una investigació després que Llarena sortís escortat per agents de la Policia Nacional. Malgrat la investigació, el lletrat de Carles Ruiz, David Aranda, ha informat que demanaran l'arxivament perquè l'acció està emparada per un dret fonamental.
Adéu, maco! Benvingut a l'Empordà!
Aquest era el moment en què el CDR es protestava davant del jutge Pablo Llarena. Ja em direu si això que ho acabeu d'escoltar. Va, tornem a escoltar.
Cuidado, per allà! Els carrers seran sempre nostres!
Què?
Sí, això és gaire més que una protesta convocada per una entitat democràtica com són les assemblees i les entitats sobiranistes. En tot cas, veurem quina, com dèiem abans, veurem quina és la sentència final, si hi ha absolució, si no. Tot això és un procés lent. Són les 8 i 12 minuts. Els treballadors de la neteja, també de les escombraries de Pals, anuncien una vaga dels dies 17 al 22 d'abril, en plena campanya per les eleccions generals. Són els treballadors de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. I, a més, amenacen amb una aturada indefinida a partir del 15 de juny si la cosa no se soluciona. Eugènia Güell, posa'ns una mica de context.
El Fomento de Construcciones y Contratas, o FCC, s'encarrega de la neteja viària de platges i recollida d'escombraries. Es queixen que des de l'any passat no han pogut negociar ni pujades salarials ni millores socials i que aquestes millores, en qualsevol cas, estan molt lluny de la mitjana del sector. El tema és que s'estava negociant un conveni col·lectiu, però abans d'arribar a l'acord amb la gent amb la que hi treballa, va quedar bloquejat perquè l'empresa va dir que s'havia d'iniciar una nova concessió. De totes maneres, però, mentrestant, la situació dels treballadors i treballadores ha seguit igual. Jordi Teixidor, treballador de FCC i membre del comitè de vaga.
El que la plantilla ha considerat que s'ha tingut excessiva paciència en la situació actual. És important resoldre la situació abans de l'inici del nou contracte. També considerem de vital importància la implicació de l'Ajuntament en la firma del nou conveni.
Ja ho heu sentit, també es queixen de la poca implicació de l'Ajuntament i, de fet, ja s'ha adjudicat una empresa, però es va presentar un recurs i, per tant, les possibles negociacions han quedat bloquejades i amb elles, doncs, com dèiem, les condicions dels treballadors. Així, doncs, ha decidit convocar vaga del 17 al 22 d'abril i han amenaçat amb una aturada indefinida a partir del 15 de juny si aleshores encara no s'ha solucionat.
Atenció, perquè ja coneixem els resultats de la consulta ciutadana per escollir els elements que participaran en els pressupostos participatius de la Bisbal. La gent havia de decidir on destinar els 140.000 euros que l'Ajuntament ha destinat a pressupostos participatius per aquest 2019. I ja tenim els resultats. Manel Magrinyà, des de la Bisbal.
Els resultats dels pressupostos participatius 2019 a la Bisbal es van donar a conèixer en la sessió de retorn que va tenir lloc dilluns a les 8 del vespre a la Biblioteca Lluïsa Durany. El període de votació havia finalitzat diumenge amb la participació de 800 bisbalencs. Hi havia dues categories de propostes. La primera comprenia les de més de 40.000 euros i se'n podia votar una de les 8 presentades. De l'altra categoria es podien votar 4 propostes de les 21 de 40.000 euros o menys que han quedat finalistes. Escoltem els resultats en la veu del regidor Josep Maria Castells.
I els resultats que han sortit són aquests. Ha guanyat el tema de les voreres, que tot i que ja havia explicat que hi ha el pressupost corrent de l'Ajuntament, ja preveu una partida de 200.000 euros, la gent ha considerat que calia invertir. Aquesta és la gran inversió i ara anem a la de menys de 40.000 euros. Ha sortit com a primera opció la construcció d'uns lavabos públics a la Bisbal i la segona adequar el circuit urbà de la Volta del Segre.
A través d'aquest procés participatiu, els ciutadans han tingut veu i vot per escollir on destinar els 140.000 euros que enguany aniran vinculats a la partida d'inversions dels pressupostos municipals del 2019. Una partida notòriament superior a la de l'any passat, quan el consistori hi va destinar 95.000 euros.
Gràcies, Manel. Esquerra Republicana ha recollit més de 300 signatures a Calonge i Sant Antoni per reclamar que s'instal·li un ascensor al dispensari mèdic, al CAP, de la plaça de la Concòrdia. Ens amplia aquesta informació en Pedro Ruiz.
Segons diuen els republicans, l'alcalde Jordi Soler porta 3 anys sense escoltar les seves demandes i s'amaga darrere de la construcció d'un nou CAP que consideren que no és viable la seva construcció. Amb aquesta mesura, Esquerra creu que és una mesura molt necessària per embarassades, discapacitats, gent gran i malalts de tota mena per accedir al primer pis de l'edifici que es va rehabilitar el 1999 per fer-hi el dispensari. L'alcaldable d'Esquerra, Miquel Belloc, ho veu com una opció realista i econòmica i afegeix que l'espai on està el CAP és municipal, de manera que quan aquest edifici tingui un nou ús, assegura, ja estarà completament adaptat.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Les 8 i 20. L'escriptor Isidre Grau presentarà aquest divendres a 8:15 del vespre a la Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu la seva nova novel·la, L'home que perseguia la veritat. Ahir el novel·lista va passar pels micròfons de Ràdio Capital per parlar-nos d'aquesta obra. És així, Pedro Ruiz?
Grau, que va ser guardonat amb el Premi Sant Jordi de novel·la del 1985 amb Els colors de l'aigua, publica ara la seva 15a novel·la. Aquesta està protagonitzada per Andreu Novell, un personatge fictici de 90 anys que viu sol a Sant Feliu de Guíxols i que es proposa resoldre un assassinat que va tenir lloc fa 30 anys. Aquest involucrava el pintor Eduard Vilamateu, del qual aquest es va autoinculpar. En canvi, Novell, que havia estat el seu secretari i home de confiança, creu que era innocent i per això es proposa investigar. La novel·la, que es desenvolupa Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro i Cerdanyola del Vallès, és de caràcter reflexiu i considera que el personatge de Novell vol marxar en pau. De fet, considera que quan escrivim ens projectem i que en aquesta obra ell plasma alguna de les seves preocupacions existencials. El que té clar l'escriptor és que no hi ha una veritat absoluta.
Sí, aquest és un punt important. Jo, per mi, és que qualsevol veritat és relativa i que d'alguna manera la complexitat de les relacions humanes fa que les possibles veritats que investiguem difícilment siguin úniques i inapel·lables, no? Aquest és el tema de fons, i a més, quan avui es parla tant de la veritat per tot arreu, vol dir que costa molt de saber on està, no?
Sobre els espais on es desenvolupa, Grau explica que té un pis a Sant Feliu de Guíxols des de fa 19 anys. És una segona residència. Se sent identificat amb el poble i diu del poble que és una terra que s'estima. Primer va néixer el paisatge, després el lloc i finalment la trama. A la novel·la també s'introdueix la qüestió del suïcidi a través d'un personatge de 20 anys amb altes capacitats que acabarà ajudant el protagonista, Andreu Novell. Sobre la inspiració, Grau detalla que fa 5 anys va tenir la inspiració per fer la novel·la i que l'ha anat fent a poc a poc fins a deixar-la tancada.
Gràcies, Pedro. Les obres del nou tram del carril bici situat al carrer Nàpols de Palamós ja estan quasi a punt. Concretament es tracta de la zona que passa per la vorera del carrer Nàpols i en la secció que va entre el carrer de Santiago Banyeres i fins a l'avinguda Catalunya Maria Montell.
Exacte. Aquest carril bici és clau per poder unir el camí procedent de Mas Gorgoll amb el Passeig del Mar. Les tasques de construcció van començar a mitjans del mes de novembre passat amb la retirada de les arrels dels vells plataners que havien provocat desperfectes en algunes parts de la vorera. El pressupost global d'aquestes obres és de 32.000 euros i inclou la construcció d'un parterre vegetal, la substitució dels trams de paviment danyat de la vorera i la creació del nou carril bici. En total, aquest carril bici ocupa 162 metres amb una amplada de 2 metres. Gràcies a aquest s'uneix la via verda procedent de la zona de Mas Gorgoll i del Pont de Ferro i es connecta amb l'Avinguda de Catalunya i el tram de carril bici ja realitzat que passa en paral·lel a la plaça de Josep Cerquella. L'any 2016 el consistori va fer públic el nou itinerari per a bicicletes que s'afegia al que ja tenia el municipi en l'àmbit de la Ronda de l'Est i que connecta el nucli urbà amb la zona del Castell i els municipis de Mont-ras i Palafrugell. Amb la construcció del nou tram, aquest vial es podrà bifurcar enllaçant ara amb l'Avinguda de Catalunya i l'Institut de Palamós i en un futur connectant definitivament amb el Passeig del Mar.
Al supermatí de Ràdio Capital, ara és l'hora dels esports. es va fer la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, una etapa que va generar moltíssima expectació a la comarca, ja que el recorregut passava per bona part del Baix Empordà i s'acabava a Sant Feliu de Guíxols. La localitat es va vestir de gala per acollir aquest final d'etapa i va poder veure la victòria de l'australià Michael Matthews.
Matthews, de l'equip Sunweb, va entrar en primera posició en un ajustat final en què 58 corredors van arribar amb el mateix grup. Alejandro Valverde, de l'equip Movistar, va estar el segon en arribar i Degen, tercer. Els dos amb el mateix temps que Matthews. A la classificació general, Degen, de Lotto Soudal, continua en primer lloc, seguit de Valverde i de Matthews. La gran sorpresa va ser Chris Froome. El britànic, una de les grans atraccions de la competició, va patir una caiguda a 40 quilòmetres de la meta i va quedar molt despenjat del grup principal. Va arribar a la meta amb l'últim grup 14 minuts més tard que el principal. La volta no s'atura i avui torna a Sant Feliu de Guíxols i al Baix Empordà, aquest cop com a inici d'etapa. La sortida neutralitzada serà quan faltin 10 minuts per les 12, des del Guíxols Arena, i està previst que a les 12 es faci la sortida llançada, des del límit de Sant Feliu amb Segaró. La cursa seguirà fins a Calonja, on agafaran la carretera de la Ganga fins a la Bisbal. Serà la primera etapa de muntanya de la volta, que finalitzarà a Vallter 2000.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Quan queden 4 minuts per 8:45 del matí, ara és l'hora, després de tota aquesta informació, és l'hora de l'opinió del comentari que ens deixa la Sabel Gámez.
Sempre parlo de postals en el sentit d'immortalitzar llocs, sentiments, reflexos de l'ànima o de qualsevol esperit lliure que navega entre les onades i el vent entremaliat de l'Empordà. Avui parlaré de fotografia, si m'ho permeteu. Dins d'una postal emmarques tot allò que et fa vibrar. D'una fotografia surten els flaixos de records i les llums més lluentes i les llums més apagades. I avui tinc una entre les mans que vull compartir, la d'un company que en aquesta fatídica setmana s'ha anat com la Cristina Cervià, des de Girona, sense fer soroll però deixant una estela de flaixos que enlluerna tot el que l'hagi conegut o que hagi compartit amb ell un dels carmels que sempre tenia a taula, endolcint converses i espais d'una jornada laboral. Avui dia, que la paraula company es diu tan alegrement, és difícil trobar-ne un de veritat, i ell, sense cap mena de dubtes, ho és davant de tot. I sóc conscient, conjugo el verb en present i no en passat, perquè el que s'és, i no només es va ser. Present és cada matí quan miro de reull la seva cadira, que malgrat que buida del seu cos, és plena de tota l'expertesa que els anys li han donat i de totes aquelles converses mantingudes amb els seus altres companys. En el meu cas, menys de les que m'hagués agradat. Només fa un any que vaig parlar amb ell per primera vegada i ara en queden moltes paraules, gestos, aptituds i actituds que no perdré i no ho faré, perquè en definitiva aquests flaixos que emanen de la seva fotografia apareixen cada dia amb la seva llum, enllumenant la seva presència, que en essència ens deixa els que hem compartit un bocí molt petit però alhora molt gran de la nostra vida, més flaixos i més llums. Fins demà, Xavier.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Són les 8:28 ara mateix al supermatí de Ràdio Capital. aquesta hora del matí parlem amb en Roger Duran, que és responsable de Caiac del Ter, Caiacs del Ter, una empresa de Colomers. Bon dia, Roger. No tenim a punt la connexió amb en Roger. Hola, bon dia.
Sí, sí.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal?
Ara,
bon dia,
sí.
Què tal?
Dèiem, parlem amb vosaltres perquè aquest cap de setmana vau organitzar una iniciativa molt important i molt interessant que vam llegir al diari de Girona, que és una neteja del Ter. Però el que ens va cridar l'atenció és el que hi vau trobar en aquesta neteja. Què és el que, quins residus, què és el que hi llença la gent al Ter?
Vaja, hi ha moltes actituds incíviques diferents, però bàsicament el que vàrem trobar, sobretot ampolles. Llavors el Porexpan, força Porexpan, rebuts de tot tipus, i coses accidentals, com poden ser pilotes de nens, però llavors molts bidons, cadiretes d'aquestes de cotxe infantil, d'aquestes de els nens, doncs en vam trobar dues, pneumàtics d'aquests cotxes, vam treure 8, que entre 4 o 5 cascos de motorista, extintors, llançar un extintor al riu, bidets, vam treure 2 bidets, doncs joguines d'aquests de nanos, tipus el
bidets?
Sí, sí, bidets. Dos bidets, vam trobar dos bidets, un suport de lavabo, també, coses que és impensable de com li pot passar algú pel cap llançar això dins.
Però això t'anava a dir, qui és que acudeix llançar un bidet al Ter?
No, i més que res que tenim uns cada poble o cada consell comarcal, té llocs on tu pots anar a deixar tots aquests tipus d'embalums. Vull dir que no és lògic que la gent encara tingui aquesta mentalitat de fotre tot el riu, perquè, mira, el riu s'emporta tot, no? Això s'ha d'acabar.
De quan feu aquesta iniciativa de netejar elements que trobeu al Ter?
Bueno, això depèn molt de l'aiguat que hem tingut. Cada any antigament cada any en teníem dos, una primavera i una tardor. Ara s'està reduint. Normalment s'està quedant només amb el de la tardor, el de la primavera ha desaparegut.
Ah, com, ja, doncs, menys aiguats, menys residus?
No, el residu és exactament el mateix. L'únic que les avingudes d'aigua és el que ens porta els residus. És a dir, tot el que s'acumula riu amunt, es va acumulant, i a la que hi ha l'aiguat, pum, baixa tot. Llavors és quan s'ha de treure. Mm-hmm. Què ha passat? Pues que l'aiguat últim que vam tenir el mes d'octubre-novembre va ser un aiguat molt llarg, molt important, de molts dies i d'un volum d'aigua molt alt, amb la qual ens va portar tot el plàstic des de molt amunt i ens el va deixar penjat a totes les alçades dels arbres, perquè a mesura que anava baixant el nivell del riu, pues, les coses anaven enganxant allà on podien, vaja. I aquesta ha estat la gran...
Increïble. Estic veient la foto que va penjar el diari de Girona a la seva web, i és impressionant. És impressionant la de coses que vau agafar, i no sé si és tot, però bosses d'escombraries, però, i a més són totes del mateix... Bueno, no sé si després vosaltres els hi vau posar, perquè m'està cridant l'atenció que són totes del mateix color. No sé si les bosses aquestes són vostres, que ho vau...
No, perquè no veus una foto on vegis tota la imatge de totes les bosses. En tenim de rebuig i en tenim sobretot de plàstic i envasos. Vam fer ja una neteja selectiva. Els components que van venir a fer el voluntariat, se'ls van donar diferents tipus de bossa i la gent anava conscienciosament fent la selecció mentre anàvem baixant al riu. I encara en queda molta de brossa dintre el riu, eh? No s'ha acabat encara.
No, perquè he vist les bosses del mateix color i dic, home, podria ser una bocada d'escombraries massiva que hagi fet una persona, i no, són bosses vostres que ho han situat allà.
Bueno, en aquest cas del Consell Comarcal i nostres, però sí, i de l'Ajuntament de Colomers. Són bosses.
Quanta gent hi va participar? Quanta estona vau estar?
97 persones van venir. I a dins del riu, per fer aquests 7 quilòmetres i mig que hi ha entre Colomers i Verges, van estar al voltant de 3 hores, de 3 i 4 hores, depèn de la gent que s'entretenia més o menys anar i entrar i buscar més o menys plàstic. Però al voltant d'aquest timing, doncs, ens movem.
Voluntaris, eh?
Tot, sí. Això es va fer una crida a través de xarxes i el que li va interessar va venir. Mm-hmm. I ja ha estat. Vull dir que no va ser...
L'objectiu, per tant, que el riu estigui net, però No sé, en quin moment neix aquesta iniciativa, amb quina inquietud neix?
A veure, això ha sigut tota una evolució, que també ha sigut una evolució personal.
Mm-hmm.
És molt senzill. Jo quan vaig obrir l'empresa vaig veure que aquest tall de Ter és un tresor, és espectacular. És una preciositat i, a més, està molt poc desenvolupat, molt poc conegut el turisme en aquest sector, i era una cosa que jo deia, això s'ha de donar a conèixer. Llavors em vaig trobar que la primera vegada que vaig trobar amb una vinguda d'aigua d'aquestes em vaig desesperar. Jo no puc ensenyar això al grup d'aquesta manera. I vaig començar a netejar com un boig, a agafar amics i així, a poc a poc, cada vegada que hi havia, doncs intentava, però esclar, tampoc pots abusar de la gent. Llavors, poc a poc, vaig anar agafant i vaig anar posant les xarxes i anar-ho explicant a la gent, i la gent em venia, perquè en aquella època això tampoc existia, tot això dels mòbils.
Quin any estem parlant?
De fa 11 anys.
Val.
11-12 anys. I el que ha passat és que a poc a poc, el que per mi era una obsessió per oferir a un client un producte, va passar a ser una cosa de consciència ecològica, de dir, escolteu-me, nois, anem bé, tot això arribarà al mar, del mar passarà a la cadena tròfica i a la cadena tròfica ens trobarem que ens estem menjant. I en aquests moments, ara ja, en els anàlisis de venda, ja surten micropartícules de plàstic. Com han arribat aquestes micropartícules a casa nostra? Doncs molt senzill, a través dels peixos. Les micropartícules de plàstic les mengen els peixos i els peixos són pescats. Els que no són pescats per consum humà passen a ser farines que mengen els nostres animals. Fins aquí tot bé. Les partícules ja veiem com han arribat en els animals. Però tot això s'ha fet, les farines, en processos que no impliquen temperatura, sinó deshumidificació. Amb això tenim les farines. Què passa quan tu agafes aquestes partícules? Que tu les tens, les micropartícules, les tindràs amb un tall de pollastre o amb un tall de porc o amb un tall de vedella i les poses a la planxa o al forn o al foc. Estàs fonent el plàstic. No sabem quines conseqüències tindrà això pel nostre organisme. Però és evident que quan tu agafes un tall de plàstic i el fots en una paella o en una cassola, el resultat no ha de ser gaire bo per la teva salut. I aquí va començar tot el moviment ecològic per part meva i la transformació, que també era determinada per l'edat. Evidentment, totes aquestes coses les reflexiones amb el temps. Que ja no és tan important oferir un paisatge bonic a un club, sinó que és molt més important salvar i salvaguardar la nostra
mm-hmm.
i el nostre cos, no? Una mica per aquí, com els fets.
En aquest temps, quina col·laboració has rebut per part d'Ajuntament, del Consell Comarcal o de la Diputació?
A poc a poc s'hi van implicant tots els estaments, des del Consorci del Ter, els ajuntaments, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, vol dir la Generalitat, Consells Comarcals. A poc tothom se n'adona que el que estem fent no és només per nosaltres, sinó que és per tots. Perquè, entre altres coses, per exemple, això no anirà a parar a l'Estartit. No anirà a parar a l'Estartit, vol dir que qui se'n beneficiarà? Pues se'n beneficiaran els submarinistes, que són els que estan allà també. Tota la gent que va a la platja de la Gola. La Gola, i tira cap a Pals, i tira cap allà on sigui, perquè la porteria es desplaça. És a dir, que, en certa manera, tot el que puguis treure abans que arribi al mar, tot això ho haurem salvat. I és feina que s'estalviarà després de fer un altre punt i que quedarà molt més repartit. Aquí ho tenim concentrat.
Ara estava veient que aquest desembre vau retirar un cotxe que s'havia enfonsat.
Sí.
També...
Sí, això va ser...
Això devia
ser... Sí, això va ser un altre capítol. Sí, aquest va ser bastant més difícil. Sí, en una de les neteges vam descobrir que hi havia un cotxe sota l'aigua. Ho vam comunicar-ho. Van fer les investigacions pertinents, es va saber de qui era i l'ACA li va exigir treure'l.
Però no és una persona que estigués dins del... Vull dir que no és un accident tràgic.
No,
no eh?
Gràcies a Déu no. Ho hagués pogut ser, però no va ser-ho.
Uh-huh.
Diu que va ser un acte inconscient de travessar la passera de Salgànigues amb un volum d'aigua que pues, no va aconseguir arribar a l'altre costat. Però,
va poder sortir.
Déu, no va passar res.
La persona va poder-ne sortir i va deixar el cotxe allà.
Sí, bueno, és clar, és que va desaparèixer el cotxe i ningú el va localitzar fins que nosaltres fent una neteja vam veure que gran és això, i vam localitzar aquest cotxe. Llavors, evidentment, Junta de Residus exigeix treure això d'allà. què va passar? Pues que com que ja feia més d'un any, el cotxe no tenia assegurança. Per tant, qui se n'encarrega d'això? Pues, subsidiàriament el propietari. No és gens fàcil. I si s'hagués de fer amb mitjans externs, doncs amb submarinistes, globus, fes la flotació i tot plegat, total, que ens les vam pescar, vam agafar un tractor d'aquests que arrossega troncs i amb cables, cinxes i tot el que vam trobar vam aconseguir arribar i agafar-lo, subjectar el cotxe per un costat i anar-lo tirant a poc a poc, fins que vam aconseguir treure-ho. Va ser una feina de mil dimonis, però ho vàrem aconseguir. I ben a preu. Ho vam fer gratuïtament. Això també ho vam fer altruïstament.
Et preguntava abans per la col·laboració, la participació de les administracions. No sé si sí. Ho fan via voluntaris, via reconeixement i difusió, via diners.
No, diners no n'hi ha.
Diners no, eh?
Diners no n'hi ha, no. Diners, tot és que la posen tu. No, diners no n'hi ha. I a més, tal com estan els pressupostos, em sembla que difícilment en tindrem durant uns quants dies. Però vaja, no, en fan via difusió, bàsicament, i llavors, en aquest cas, ens han aportat bosses d'escombraries de tot tipus, les selectives. Ara què passarà? Ara bé, avui vindrà part d'un camió de selecció de plàstics, de residus. Demà ens portaran a una deixalleria mòbil. Llavors només quedaran els residus que ja no són reciclables. Aquests encara estem pendents de veure com ho solucionem. Però tota la resta ja quedaran esbandits, amb la qual ja haurem tret i a més col·locat bona part de tot el producte que hem extret de dins de la llera del riu. I jo gràcies a l'administració, esclar, evidentment, perquè si no, això era una feina que jo havia de fer sol. Havia d'anar per diferents municipis i anar posant bosses a diferents contenidors, llavors se m'enfadaven tots els alcaldes, perquè, clar, els hi posaven... Els pneumàtics, per exemple, no es poden posar. Tenen... Els castiguen, diguem, en els ajuntaments, si tu els hi poses uns residus que no correspon en els
sí.
Contenidors.
Sí.
I això és el que va passar. I clar, després venen els cables i s'ha que no pots tirar pneumàtics en els llocs on és per grossa. No? Clar, sí, és veritat, però tampoc sabia on anar jo. A la deixalleria comarcal només podies portar 4 pneumàtics, era el principi de tot, i deia, només 4 pneumàtics, clar, jo tenia allà.
Com només 4 pneumàtics?
Sí, sí. En principi, abans, per persona, quan van començar-ho, podies portar 4 pneumàtics a l'any. Ara tot això ho han canviat, però al principi era així. Ah, ja en treia un munt de pneumàtics. Què feia? Perquè al principi la consciència cívica era molt més reduïda que aquest cara.
Yeah.
Llavors l'abocador era l'abocador. I el riu era un abocador.
Es treien d'un lloc per posar-los en un altre.
I clar, tot això era molt penible. Ara, gràcies a Déu, les administracions ens ajuden. I això ens està... Està sortint bastant més fàcil.
Molt bé.
Tot i així, encara tinc que col·locar els residus, eh? Tot el que no és reciclable. Mm-hmm. Però, bueno, a poc a poc. Mm-hmm.
Tot això enmig de la... Ja arriba campanya turística... Imagino que a partir de Setmana Santa us arriba moltíssima més gent al caiac, no?
Comencen a venir. De fet, depèn molt del temps. Mm-hmm. Aquest hivern ha sigut un hivern extraordinàriament bo, que ha anat bé per poder treballar bé el riu, però la gent encara no té la idea al cap d'anar amb caiac.
Yeah.
Normalment, a partir de Setmana Santa, la gent ja es posa el xip vacances, platja, doncs ja està, ja tens.
Yeah.
Ja està endavant, no? Ja comença a venir la gent.
Mm-hmm. Doncs ja t'avanço que en algun moment d'ara a l'estiu l'equip de Ràdio Capital serà per allà.
Molt bé, descobrireu un tresor. Descobrireu una cosa i vos quedareu molt sorpresos.
Ja hi hem, ja hi hem estat. Fa aquest estiu, aquest estiu hi vam fer una visita. Roger Duran, responsable del caiac del Ter, que organitzeu aquestes neteges del Ter tan importants i que hem intentat relatar aquí al Supermatí. Moltes gràcies per passar avui pel nostre informatiu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8 i 44 minuts, això vol dir que falta un minut per 3 quarts de 9 del matí. Ara és l'hora de repassar tot allò que passa fora de les nostres fronteres, tot allò que passa a Catalunya, a Espanya i a la resta del món. Amb l'Alba Lejide, amb qui us expliquem que el Tribunal Constitucional suspèn la comissió d'investigació del Parlament sobre la monarquia espanyola perquè ha admès el recurs que va presentar la Moncloa. L'executiu espanyol argumenta que el Parlament ha anat més enllà de les seves competències.
L'admissió a tràmit implica la suspensió automàtica de l'acord perquè l'executiu de Pedro Sánchez ha reclamat que s'apliqui l'article 161.2 de la Constitució que deixa sense efecte qualsevol llei, acord o normativa autonòmica impugnada per l'Estat. El Tribunal Constitucional disposa ara de 5 mesos prorrogables per adoptar una decisió sobre el fons de la qüestió. Les parts tenen 10 dies per presentar al·legacions.
Perdona, Alba. Albert Rivera ofereix un govern de coalició a Pablo Casado després del 28 d'abril per treure Pedro Sánchez de la Moncloa. El líder de Ciudadanos afirma en un acte de campanya a La Corunya que es tracta d'una emergència nacional.
En un acte de campanya a La Corunya, el líder de Ciutadans ha subratllat que haurà de ser la ciutadania la que triï si vol que governi Ciutadans o el PP, però sí que ha considerat una emergència nacional aconseguir que no ho faci el PSOE. Per això, el màxim dirigent de Ciutadans no ha dubtat a oferir al seu homòleg del PP, Pablo Casado, la possibilitat de formar un govern de coalició, seguint l'exemple d'Andalusia, on la fórmula va comptar amb els vots favorables a la investidura del partit d'extrema dreta Vox.
Doncs atenció al que està dient ara mateix el PP, perquè el seu secretari general, Teodoro García Egea, diu que si guanyen les eleccions prendrien la decisió d'aplicar el 155 a Catalunya en el primer Consell de Ministres.
No cerrando Diplocat, utilizando recursos públicos...
Ho ha dit en una entrevista que s'està tenint lloc ara mateix a la cadena SER, a l'Hoy por Hoy.
Via Torra, pues yo creo que esto habría que abordarlo en el primer Consejo de Ministros para que estas personas no siguen quieran tomando decisiones para lastrar el futuro de Cataluña.
¿Primer Consejo de Ministros que aplicaría un 155?
Pues creo que con la información que tenemos encima de la mesa sería lo más conveniente para restablecer, como digo, el orden en Cataluña. Porque en este momento, quien preside la Generalitat de Cataluña viaja frecuentemente a Waterloo para recibir instrucciones. Es decir, es un presidente telemático, manejado por vía telemática y que recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justícia. Si eso no es una situación anormal, pues que me diga alguien que...
Sí, però anormal el que diu...
55 para Catalunya. ¿Cree que...?
Escolta'm el que deia la Pepa. Bueno, anormal... La paraula anormal no és res jurídic. Anormal, el que defineix el 155 és si una cosa és legal o no, i de moment a Catalunya, si no s'estan fent il·legalitats, no cal aplicar el 155, no? En tot cas, després de l'oferta d'ahir d'Albert Rivera oferint un pacte a Pablo Casado, un govern de coalició, doncs el PP no s'hi va posar malament. Ja va respondre al cap d'un moment el seu líder, Pablo Casado, va dir que sí, que plantegem-nos-ho, i a més, ara, també en l'entrevista que estàvem escoltant a la SER, la Pepa Bueno li ha preguntat sobre un possible pacte amb Vox i Teodoro García Egea, que és el segon del PP, ha respost: todo el que esté dispuesto a aceptar el programa del PP será, diu, será bienvenido. Serà bienvenido. Per tant, tots junts, tots plegats, li estan fent la campanya a Pedro Sánchez. Sobre el cas dels maristes, que s'està jutjant aquests dies, ja ho sabeu, Joaquim Benítez diu que durant el judici que els maristes sabien des del 1986 que havia abusat d'un menor i el van emparar. L'exprofessor admet que va enganyar dues víctimes per fer-los una fel·lació a la llitera del seu despatx entre 2005 i 2011.
Van advertir, no el van denunciar ni castigar. Això va fer que no tingués por de represàlies i que se sentís emparat per la congregació religiosa. En resposta a la seva defensa, Benítez ha admès abusos a dos de les quatre víctimes que l'han pogut portar a judici, a les quals hauria enganyat per portar-les a la llitera del seu despatx per suposades lesions i els hauria fet tocaments i fel·lacions.
Moltes gràcies, Alba Lejide. De seguida parlarem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens explicarà quines novetats editorials tenim, ja que s'acosta Sant Jordi, queda menys d'un mes per Sant Jordi. Ara, però, Marc, hola? Què dius, Marc? Home, què tal?
Hola, hola de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar.
Segur.
L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei.
Sí, t'ho vaig dir.
Tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amant diversos des d'un a 20 metres quadrats, sí, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Supermatí a Ràdio Capital. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita... L'Ajuntament Ecològic Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Taronja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
9 minuts i seran les 9. Teresa Calabús, bon dia.
Molt bon dia. Com
està? Molt bé. Ara dèiem que queda menys d'un mes per Sant Jordi, ja.
Sí, 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 sí. I pel berenar literari encara menys.
Quan és el berenar literari? Posem data.
18 d'abril.
18 d'abril.
Tothom al cucut.
Tothom al cucut, sí. Què tindrem? Quins són els plats forts d'aquest berenar literari?
Bueno, mira, Toni Soguer, Sílvia Soguer, David Cirici, Rafael Nadal, en Gerard Quintana, que encara que com a escriptor potser la gent no el tingui ubicat, sí que com a músic i cantant li tenen.
I que treu llibre, no? Per Sant Jordi?
Sí, ja està a la venda, és una novel·la que es diu Entre el cel i la terra. I, bueno, de fet, en Gerard Quintana tenia un poemari i també un conte infantil il·lustrat sobre el Sant Jordi. Vull dir que tampoc és el primer que publica, és el tercer. Però bé, en aquest potser, no sé, perquè ha publicat en el segell columna o... No sé què ho fa, però... I també potser perquè ell mateix tenia moltes ganes de parlar-ne i li ha sortit més a dintre la història, doncs s'està coneguent més a la premsa el que està fent. Uh-huh. Mira, continuant amb els assistents, sí. Borges de Riquer, Vicenç Pagès i Jordà, Mercè Quartiella, Sol de Villa, Jan Manel Sol de Villa, mira, Ventura Pons, i d'altres, poder, pels noms així poder no els ubicaríeu ràpid, però hi ha gent molt i molt interessant que ha treballat en moltes facetes i que tenen des de matemàtica fins a empresa, fins a educació, i bé, jo crec que serà un berenar molt multitudinari, però vaja, nosaltres el que ens fa molta il·lusió és que la gent que llegeix, la gent que els hi agrada passejar per Sant Jordi, puguin trobar aquest Sant Jordi alternatiu que dura tota una tarda, que els escriptors no marxen ni fan cua darrere d'una taula signant com robots, sinó que estan aquí xerrant, conversant amb la gent, explicant els projectes i prenent una copa. Tenim, bueno, tenim D.O. Empordà, que és una de les col·laboracions i participants més importants, perquè, escolta, som un col·lectiu que bevem molt i en aquí no hi havia pas ningú que ho pogués pagar. Uh-huh. I D.O. Empordà, que la idea és que aquest esdeveniment el portem entre empreses empordaneses. I aquest any s'ha incorporat la cervesa a la brava, també.
Ah, sí?
O sigui, sí.
Molt bé, sí, home, sí. Doncs és, bueno, és això, els berenars literaris de la Teresa Calabús, que ja són famosos a tot el país, arreu on vas, parlen dels berenars literaris, 18 d'abril. De, sí. De quina novetat literària
avui parlem avui? Avui us volia parlar d'en David Cirici, perquè és un autor que els lectors adults poder el tenien molt relacionat amb novel·les que han llegit o de joves als seus fills. Ell, bueno, és un home, un escriptor jove. Té llibres com Molsa, obres que han llegit a les escoles i obres recomanades. I fa un any va guanyar el Premi Sant Jordi amb el Setè Cel. El Setè Àngel, perdona. I el Setè Àngel ja va ser una història molt celebrada, diguem, pels lectors adults, perquè tractava de tot el món de les pateres, de la gent dels emigrants cap a Grècia, de la gent que havia de travessar el Mediterrani per salvar la vida, i amb una novel·la d'intriga amb un punt molt, molt interessant. I aquest any ens proposa una lectura boníssima que es diu L'Ova del desig, i el personatge principal és un vailet sec que en els 14 anys comença a explicar-nos la seva vida, diguem, a partir dels 14 anys, quan ell amb la mare pateixen un accident i la mare perd la vida. I llavors les olors, els sentiments, les emocions, les relacions amb els altres, els estudis, amb el pare, tot això ens ho explica amb un detall, amb una capacitat d'observació impressionant, que tota l'estona estem mantenent molt més què representa no veure-hi i què representa, evidentment, tenir en el món que vivim, en què la imatge és tan, tan, tan important, doncs com s'adapta a la gent que no s'hi veu. Jo tinc ganes de parlar amb ell per veure com d'on ha tret tantes emocions, perquè, a veure, la cosa, lo pràctic ja ho veiem, eh? Qui va amb un bastó blanc, qui té ajuts, qui no, vull dir, però aquesta emoció tan... Ja és difícil explicar el creixement i les emocions que pateixen els adolescents. No parlem de com és les relacions i els adolescents, i les emocions que pateixen els adolescents amb aquesta minusvalia. Vull dir, per mi és una lectura fascinant. No és un llibre en què tota l'estona vulgui saber què passa, és de lectura reposada, de lectura, fins i tot de relectura immediata, allò, a veure això com ho diu, saps? Tornar-ho a llegir, perquè és molt bonic i molt elegant.
Doncs aquesta és la novetat. Com, recorda'm el títol, si us plau?
Sí, la novel·la es diu L'Ova del desig, està publicada a Proa, i l'autor, David Cirici. No sé si hi ha temps de llegir-ne un
sí,
fragment
tant.
Petit,
sí,
però
sí. Sí.
Mira, diu, reconec fàcilment la gent per la veu. Jo els conec de veritat quan, més enllà del que diuen, interpreto els diferents matisos de la veu i tinc indicis sobre el que amaguen, sobre el que els avergonyeix de dir o sobre el que voldrien dir no saben com. Aleshores ja començava a fer-me una idea de la meva professora, sempre una mica atabalada, impulsiva i de bon humor. Quan començo a interpretar els matisos de la veu, també començo a identificar les persones per l'olor i de vegades pel so dels passos que s'apropen. El so i l'olor són el fonament de la idea que em faig de cada persona. El tacte naturalment també em diu coses, però ja pertany a un altre nivell de relació. Si em limito a aquella època, sabria reconèixer les mans de la mare i les del pare, les de Monsieur Meunier, les de la Susan i les de la Félicien, la cuinera, perquè sovint feia com la mare. M'agafava totes dues mans quan parlava amb mi. De les de Picasso només en coneixia el tacte de la pell, que era seca i de persona que treballa amb les mans. Però Picasso no m'havia agafat les mans. En tot cas, me les havia conduït perquè toqués les seves escultures, de manera que me n'ha quedat més el gest, la decisió i la força que no pas el tacte. I la meva professora tenia una manera única d'agafar-me de bracet. Així podria continuar, eh? Perquè encara continua explicant què representa com és el to de la veu, com sent la tristor, com sent la inquietud, com detecta la pressa. i les inflexions constants que li donen pistes. També hi ha un paràgraf en què parla de la diferència entre la pluja, una pedregada, i la neu. O sigui, a la neu, una persona cega queda totalment desubicada, aquella quietud li para qualsevol possibilitat d'entendre on té referents per moure's, i tampoc se sent
Teresa,
la profunditat.
Ho hem de deixar aquí.
Perfecte, molt bé, cap a les 9.
Sí,
bon
exacte.
Dia.
Que vagi molt bé el dia i fins la setmana que ve.
Fins la propera, adéu-siau.
Que vagi bé.
Adéu.
Segons per les 9, escoltàvem com ens penjava la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Quin, ara menys de 10 segons, s'hi posarà Marc Clapés amb el seu Matí Capital. Que vagi molt bé, fins demà.